Bon dia, com esteu?
Bon dia per tenir el paraigua a punt, perquè el dia serà de tardor avançada, gris i plujós.
Bon dia a tothom, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 29 de setembre del 2022, un nou supermatí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Avui un dia molt inestable, un dijous de cel cobert, amb pluja que serà protagonista a qualsevol hora i que pot ser intensa. A hores d'ara el radar no marca pluja en lloc de la comarca. Tenim 16 graus a Palafrugell, 16 a l'Estartit i 15 a la Bisbal. Una de les entitats més afectades per la pedregada de la Bisbal, el Trampolí, obre una campanya per reparar la teulada de la seva botiga. Avui us explicarem com podeu participar en aquesta campanya. També coneixerem tots els detalls del Re Palafrugell, l'esdeveniment d'activitats d'oci repensades que es farà a Palafrugell el cap de setmana del 22 i el 23 d'octubre. I entre moltes altres coses també coneixerem com demanar les ajudes al lloguer jove. Això en un dia en què tenim una actualitat intensa a Catalunya amb el govern de la Generalitat penjant d'un fil després que ahir el president Pere Aragonès cessés el vicepresident Jordi Puigneró acusant-lo de deslleialtat. Avui tindrem una orella posada al que passi arreu del país, al que passi a Barcelona, al que passi en aquest debat que s'està generant al voltant de la figura del govern de la Generalitat. Avui en aquest supermatí també estarem molt pendents de l'actualitat general. I avui també parlarem d'un esdeveniment que arriba la setmana que ve i que té a veure amb la història. Parlarem amb Joaquim Maria Puigvert, director de la càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural de la Universitat de Girona, que de la setmana que ve organitzen una conferència, la conferència inaugural del curs 2022-2023, parlant d'un tema molt, molt, molt interessant. És, estem parlant de la relació entre la grip espanyola i la Covid-19. Quina relació tenen les dues pandèmies i com es relacionen i com quines semblances hi ha, quines diferències. Són les 8 i 2 minuts, tot això en aquest supermatí. S'ha obert una botiga per reparar, una campanya, disculpeu, per reparar la teulada de la botiga al Trampolí, de la Bisbal. Paula Balcebre.
Sí, les grans precipitacions de glaç d'aquest agost han provocat diversos danys materials a la botiga al Trampolí de la Bisbal. L'establiment va patir la inhabilitació de la teulada i també hi va haver desperfectes en el material. De manera que s'ha engegat una campanya solidària per reparar els danys.
De seguida tots els detalls i aproven el pla de treball per la redacció de l'avanç del nou POUM, del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Begur. Paula Brines.
El pla de treball l'ha redactat Interlands Ciutat i Territori SL, una empresa adjudicària del contracte, i va ser presentat el passat 31 d'agost. La intenció és adaptar i actualitzar el pla urbanístic als canvis socials, econòmics, mediambientals, legislatius que s'han produït durant els últims 19 anys.
Més notícies. Anem a Palafrugell perquè ja es poden fer les inscripcions per les activitats del Re Palafrugell. Ferran Castelló ens porta tots els detalls d'aquest esdeveniment que tindrà lloc al cap de setmana el tercer cap de setmana d'octubre. Ferran, endavant.
El cap de setmana del 21 al 23 d'octubre se celebrarà el Re Palafrugell, un esdeveniment que promourà activitats d'oci professionals per a fer valdre el territori. També s'acompanyarà de descomptes en allotjaments, propostes gastronòmiques i productes de qualitat en els comerços.
Només dues de les 220 denúncies que han fet el grup de defensa del Ter han prosperat. Mariona Fernández.
L'entitat ha presentat aquest dimecres un mapa interactiu on es detallen les denúncies dels últims 30 anys, en total 220, de les quals només dues d'elles han prosperat.
Encara pel que fa al territori, ahir aquí al supermatí vam parlar amb Jaume Ramot del grup de Natura Externa.
El cap de setmana passat va començar la iniciativa del grup de Natura Externa anomenada Globs de Ciència, amb la xerrada Animals llefiscosos i on trobar-los. Per saber de què es tracta aquest cicle de cafès científics, hem conversat amb el seu president, Jaume Ramot.
Tornem a Palafrugell per explicar que el partit Junts per Catalunya, el grup municipal, assegura que segueix treballant igual com fins ara, tot i la marxa de Josep Salvatella del partit. Ferran.
Marc Heras destaca algunes de les actuacions dutes a terme al partit de Junts per Catalunya, ara que n'és portaveu. També apunta que s'està plantejant el seu futur polític.
important el que passi aquí al voltant de l'entorn de, en aquest cas, de Junts per Catalunya a Palafrugell, la marxa de Josep Salvatella, que ja va anunciar que no donaria suport a Junts, i Marc Eres, que també doncs, està plantejant-se quin serà el seu futur dins del partit de Junts per Catalunya que es presentarà a les eleccions municipals, perquè no oblidem que queda molt, molt poc per les eleccions. Encara que ens pugui semblar que falta moltíssim, eh? De fet, falten encara, si no m'equivoco, més de 8 mesos, 9 mesos, ara hauríem de fer la resta. Però en l'àmbit electoral tot això és molt poc perquè ja s'han de començar a confeccionar les llistes. Torroella de Montgrí i l'Estartit s'acrediten com a destinació turística intel·ligent. Sergi Villena.
Aquesta acreditació es basa en 5 eixos i més de 200 requisits. Els eixos són governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.
Dues qüestions que no es gestionen, és a dir, no s'ideen aquí al Baix Empordà, però que ens afecten moltíssim. Per una banda, que els hospitals gironins ja comencen a gestionar les baixes laborals automàtiques per ingrés. Sergi.
La Regió Sanitària de Girona ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals, les anomenades IT, per ingrés des del mateix hospital. El tràmit s'havia de fer fins ara als centres d'atenció primària.
I que s'han obert els ajuts pel pagament del lloguer per persones joves. Maria Alzina.
L'ajut s'atorga per les mensualitats corresponents a l'any 2022. No es poden cobrar altres ajuts, tant públics com privats, amb les mateixes mensualitats i finalitats.
Moment ara per conèixer la previsió del temps amb en Marc Vila. Sembla que avui necessitarem el paraigües. Quins són els detalls de la previsió d'avui?
Dijous que serà amb components de tardor avançada. Avui la jornada es presenta gris i plujosa. Tindrem un dia molt inestable, un dijous de cel cobert, amb pluja que serà protagonista a qualsevol hora. Serà pluja general a la nostra comarca i que pot venir acompanyada amb forta intensitat i tempestes. I així ho adverteix l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per tot el dia al Baix Empordà. Aquest avís informa de pluja que podrà acumular localment més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Amb un dia que serà plujós i sense insolació, el dia quedarà amb temperatures de tardor freda, sobretot pel que fa a temperatura màxima, que amb prou feines podrà pujar més dels 19 graus. La mínima estarà propera als 11-13 graus. Així doncs, paraigua a punt per sortir al carrer i una peça que abrigui una mica més de les que els dies anteriors agafàvem. Tot això esperant recuperar estabilitat i temperatures durant el cap de setmana que s'acosta.
Més enllà del Baix Empordà, Pere Aragonès cessa el vicepresident Jordi Puigneró i espera que Junts nomeni un substitut. El president de la Generalitat va comparèixer ahir a la nit per anunciar que cessa el seu vicepresident fruit de la crisi de confiança amb els socis de govern, després que Junts hagi plantejat sotmetre a votació del Parlament la continuïtat d'Aragonès en el càrrec. Aragonès justifica el cessament perquè diu que Puigneró no va informar-lo de les intencions del grup parlamentari de Junts de plantejar una qüestió de confiança i diu que és un pas caldol, però que era del tot necessari per enfortir el govern. Ara diu que desitja que Junts segueixi el govern i insisteix que el partit ara ha d'anomenar un nou vicepresident, ha d'escollir qui serà el nou vicepresident del partit, de la Generalitat nomenat pel partit. Però Junts ha respost a través d'un comunicat que qualifica d'error històric aquesta decisió, assegura que posen en perill la continuïtat del projecte independentista i que vulneren l'acord de govern entre els dos partits. Avui dijous reuniran la seva executiva per analitzar el nou escenari polític. Per tant, o nomenen un nou o decideixen qui és el nou vicepresident o surten del govern o deixen la situació tal qual està, perquè recordem que el govern no necessita tenir un vicepresident. No és una figura que sigui obligada. Per tant, ara mateix no hi ha vicepresident a la Generalitat i a la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori, que és la que ara fins ara ocupava Jordi Puigneró, queda vacant. És important també per la realitat nostra de la Costa Brava saber qui serà el conseller de Territori, perquè té moltes afectacions això aquí a casa nostra. Més notícies. Un fàrmac experimental aconsegueix frenar l'avanç de l'Alzheimer en estadis inicials. El medicament desenvolupat per les farmacèutiques Eisai i Biogen podria sortir a la venda l'any que ve. La proposta de pujada de sous als funcionaris que fa el govern espanyol és d'un 3,5% aquest any i un 2,5% el que ve. Els sindicats de la funció pública consideren insuficient l'oferta que comportaria un increment del 8% en 3 anys als funcionaris de l'administració de l'Estat, de la Generalitat i també dels ajuntaments. Brussel·les aprova més sancions a Rússia pels referèndums a Ucraïna. Els líders de les repúbliques autoproclamades porten a Moscou els resultats dels referèndums per reclamar l'annexió. I després d'això, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciava el 8è paquet de sancions per debilitar l'economia russa. Entre aquestes mesures, per exemple, hi ha el fet que cap europeu podrà participar en empreses russes, en els consells d'administració, i també es limitarà el preu del petroli rus. El Partit Socialista insta el govern espanyol a traspassar Rodalies abans d'acabar el 2022. Esquerra i Junts reclamen que la Generalitat assumeixi la gestió integral del servei per mitjà de ferrocarrils. I Eulàlia Reguant defensa no haver respost a Vox per no legitimar qui vulnera els drets. El Tribunal Suprem ha jutjat aquest dimecres la diputada de la CUP per un delicte de desobediència greu a un tribunal durant el judici del procés. Recordem perquè Reguant va decidir no respondre les preguntes de Vox durant aquest judici. Moment pel comentari que avui ens l'envia el gestor turístic Martí Sabrià.
Matamosques a canonades. S'ha acabat l'estiu climatològic molt abans de que s'acabi la temporada turística, almenys en el món dels hotels. Una temporada que en aquests establiments es perllongarà encara tot l'octubre. Els darrers dies he llegit alguns companys de la secció de comentaris de Ràdio Capital maleint el turisme i culpant-lo de l'estacionalitat o de la precarietat remunerativa dels treballadors del sector. Avui, doncs, no puc fer altra cosa que explicar en veu alta que la majoria dels treballadors de l'hostaleria tenen una renda molt superior a la de les caixeres dels supermercats, les dependentes dels comerços o els passants dels despatxos d'advocats, que tenen sous molt per sobre de la mitjana de la demarcació i que mengen a la taula de l'establiment, sovint a la mateixa dels amos de l'hotel o del restaurant. Tinc la sensació que massa sovint matem mosques a canonades. L'activitat turística és molt plural i alguns cauen al parany de posar-ho tot al mateix sac. Tenim una infinitat de restaurants oberts tot l'any, molts hotels que només tanquen de novembre a febrer. Però també és cert que tenim càmpings que només treballen 3 mesos i mig i molts apartaments i segones residències que es lloguen 4 o 8 setmanes l'any. Curiosament, alguns d'aquests apartaments són propietat dels que creuen que el turisme molesta, que ens fa poc còmode la vida a l'hora d'aparcar, de comprar o d'anar a la platja. Convido els crítics a pensar de què presumiríem si l'Empordà no tingués la raquesta que té, quantes vegades per anar a un concert ens caldria anar a Barcelona i quin pit tindria la gent del Rodal sense l'activitat turística. Bé, ho deixo aquí perquè en realitat avui volia parlar de la fragilitat d'un país tan petit com el meu, com el vostre.
Doncs aquest és el comentari d'en Martí Sabrià en aquest supermatí de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital i també a emissió a Ràdio Bisbal. Comencem l'informatiu, comencem el repàs de les notícies del dia aquí al Baix Empordà. Per poc que passegeu per la Bisbal, com tinc el plaer de fer jo mateix, sabreu que una de les entitats, un dels espais més afectats per la pedregada que ens va afectar ara fa 3-4 setmanes, és el trampolí. L'espai solidari, l'associació solidària de persones amb discapacitat que tenen una botiga per aconseguir fons i que la pedregada els va deixar la teulada totalment destrossada, però moltíssim, molt destrossada. Doncs bé, per poder fer front a les despeses que implica aquesta reparació i també per poder mantenir l'activitat de l'entitat, s'ha obert una campanya per reparar aquesta teulada de la botiga i ens ho explica la Paula Balcebre.
Exacte, les grans precipitacions de glaç d'aquest agost han provocat diversos danys materials a la botiga al trampolí de la Bisbal d'Empordà. L'establiment va patir un desprendiment de la teulada i també hi va haver desperfectes en el material. Per tal de poder reparar els elements malmesos i tornar a l'activitat, s'ha iniciat una campanya solidària, on entitats, associacions i particulars han fet aportacions per intentar ajudar a sufragar els costos i arreglar la teulada. Des de l'entitat, aquest cap de setmana també es va estrenar l'obra de teatre Cadenes i els beneficis que es van fer amb la venda d'entrades aniran destinats a reparar la botiga. Tanmateix, hi ha una campanya de donacions al lloc web.
Paula, explica'ns què és el Trampolí.
El Trampolí és una entitat d'inserció laboral que treballa amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual i té com a objectius promoure la normalització, la inclusió i la integració dels seus usuaris. Hi ha diverses botigues al Trampolí al territori, tot i que la de la Bisbal és la més important, de manera que necessiten recaptar fons per reobrir-la i seguir amb l'activitat.
Anem a Begur perquè l'Ajuntament ha aprovat el pla de treball per redactar l'abans del nou POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tot plegat és un embolic perquè, de fet, s'aprova el pla de treball per redactar l'abans del nou POUM. És tot un procediment administratiu, però aquí l'objectiu final és adaptar tota la legalitat urbanística de Begur, tota aquesta normativa que hi ha que permet construir aquí sí, allà no, al pla director, el famós pla director de protecció de la Costa Brava. Paula Brines.
El pla de treball l'ha redactat Interland Ciutat i Territori SL, empresa adjudicària del contracte, que va ser presentat el passat 31 d'agost. Aquest pla de treball defineix l'abast de les fases, el contingut, els criteris metodològics i els terminis previstos per dur a terme la redacció d'aquest avanç de revisió del pla. Es preveuen, doncs, un total de 3 fases. La primera fase consisteix en realitzar una anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic i participació ciutadana. Així, la voluntat del consistori és redactar i tramitar l'avanç de revisió del pla amb la màxima transparència i participació ciutadana. La intenció és donar peu a tots els actors implicats per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punt de vista. La segona fase se centra en l'abans del pla urbanístic i la presentació del document inicial estratègic. Finalment, la tercera fase abordarà la valoració de l'exposició pública del nou pla d'ordenació urbanística municipal.
Paula, què suposarà aquest abans del POUM?
Aquest abans del pla urbanístic valorarà la incorporació de les recomanacions de planificació municipal que es desprenen dels diversos documents estratègics, territorials, ambientals i sectorials de què disposi el municipi que puguin tenir incidència per a la determinació dels criteris d'ordenació urbanística municipal. El consistori de Begur està treballant per aquesta revisió del pla urbanístic que està vigent des de l'any 2003. L'objectiu d'aquesta revisió és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur. També es vol adaptar aquest pla als canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s'han produït durant els darrers 19 anys. A més, ha estat col·laborant en la redacció del nou pla director urbanístic de la Costa Brava amb l'objectiu de definir un nou pla que protegeixi les zones verdes i l'entorn natural privilegiat del municipi.
Parlant de l'entorn i de sostenibilitat, ja es planteja aquí a Palafrugell, ja, de fet, si circuleu per Palafrugell ja haureu vist els cartells, ja haureu vist publicitat, haureu vist informació al carrer d'aquest Re Palafrugell, un esdeveniment que arribarà la tercera setmana d'octubre i que té l'objectiu d'oferir activitats d'oci repensades, pensant en sostenibilitat, repensades amb aquest Re Palafrugell. I, de fet, també hi haurà una vessant més professional parlant d'arquitectura sostenible. Tot això, com dèiem, serà el tercer cap de setmana d'octubre i ja es poden fer les inscripcions per a aquestes activitats. Ferran Castelló.
El cap de setmana del 21 al 23 d'octubre se celebrarà el Re Palafrugell, un esdeveniment que promourà activitats d'oci i professionals per a fer valdre el territori, tal com explica Marta Moreno de l'Institut de Promoció Econòmica.
De quarantena activitats són familiars, pensades per fer en família, i després en tenim moltes per connectar amb un mateix, ja sigui a través de la meditació, del ioga, d'hipopressius, llavors tenim tastets de productes locals, tenim tastets de vins ecològics, també tenim, pel tema gastronomia hi haurà algun sopar maridat.
Entre les nombroses activitats s'inclouen tallers de reutilització de materials, propostes infantils o descobertes de l'entorn, com el Jardí Botànic del Cap Roig. A més, també es farà una sortida inèdita amb Triton Diving de Llafranc i la guia local Sandra Bisba.
Una sortida sortida en barca de l'empresa Submarinis Motriton de Llafranc, que amb la Sandra Bisba explicaran històries del mar, fent un tomb pel nostre litoral. Aquesta fa molt bona pinta, inclourà un tastet també de vins ecològics, al celler d'aquí a Esclanyà, de recuits de Fonteta.
Les diferents fundacions i museus del municipi també participen en aquesta iniciativa, organitzant esdeveniments que es poden consultar al web re.palafrugell.cat. La majoria requereixen inscripció prèvia.
Sí, al nostre web, que és re.palafrugell.cat, hi ha totes aquestes activitats que us he explicat i moltes més. Cada activitat té la seva fitxa amb la informació, el dia i l'hora en què és, hi ha un mínim o un màxim de persones per dur-se a terme, i el preu, si és que en té, que la majoria tenen un preu, i llavors el correu electrònic, l'enllaç web o el telèfon per inscriure's, per fer la reserva.
Per altra banda, el divendres 21 d'octubre tindrà lloc la primera jornada professional al nou auditori dels Jardins del Cap Roig. Aquesta rep la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i també s'ha de fer les inscripcions al web.
Amb la col·laboració del COAC, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la demarcació de Girona, ens han fet un programa que des de les 9:30 del matí fins les 5:30 de la tarda que acabi serà farcit de ponències sobre diferents temes, des de materials sostenibles a rehabilitació d'edificis, cases fetes amb suro, ja que el suro aquí ens toca tant de prop. També tindrem la col·laboració de l'Institut Català del Suro per aquesta jornada i molt més.
I Ferran, també s'ofereixen descomptes en allotjaments, propostes gastronòmiques i productes de qualitat en els comerços.
Pels visitants de fora també s'ofereixen descomptes en allotjaments del municipi durant aquell cap de setmana.
Tant per la nit del divendres com el dissabte tenim 13 empreses d'allotjament de Palafrugell que ofereixen un 20% de descompte en els seus establiments. Per tant, un motiu més per venir aquí a Palafrugell a passar el cap de setmana.
Pròximament també es publicarà informació de quins són els restaurants que ofereixen el menú RE.
Com, per exemple, doncs, que siguin plats de receptes de proximitat o tradicionals, que s'utilitzin productes de temporada, coses que la majoria dels nostres restaurants ja fan.
A part, Moreno anima els comerços del municipi que consideren que venen productes adequats per la campanya, que es posin en contacte amb l'IPEP i apareixeran al web.
Convidem als comerços, a les empreses del municipi que tinguin productes que vulguin destacar perquè d'alguna manera encaixen dins d'aquest concepte del RE, ja perquè siguin ecològics o creats aquí o molt a la vora. Llavors poden posar-se en contacte amb nosaltres per dir-nos quin és el producte que volen destacar i durant aquell cap de setmana d'alguna manera donar-li protagonisme.
Aquesta campanya es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Institut de Promoció Econòmica.
Gràcies, Ferran Castelló, amb aquestes declaracions de Marta Moreno de l'IPEP a Ràdio Palafrugell. Les 8:22. La setmana que ve, concretament el 7 d'octubre, té lloc a Sant Feliu de Guíxols la conferència inaugurada del curs 2022-2023 de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural de la Universitat de Girona. I aquesta conferència inaugural la fa Josep Maria Puigvert. L'objectiu és parlar, de fet, en aquesta conferència es parlarà de la grip espanyola de 1918 i també serà interessant conèixer la relació d'aquesta grip espanyola amb la pandèmia del coronavirus. Hi haurà la participació de diversos ponents i avui amb qui podem parlar en aquest supermatí és amb Joaquim Maria Puigvert, director de la càtedra, d'aquesta càtedra que explicàvem, de la càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural de la UDG. Martí, Joaquim Maria Puigvert, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Expliqui'ns, ja que vostè és el director d'aquesta càtedra Martí Casals, expliqui'ns en què consisteix aquesta càtedra.
Bé, doncs la càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural va ser una càtedra fundada el 2008 per la Universitat de Girona, en col·laboració, clar, amb els patrocinadors de la càtedra, que és la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Aro, per tant, dels tres municipis de la Vall d'Aro, Sant Feliu, de Guíxols, Santa Cristina i Castellplatja d'Aro.
Per tant, estem parlant d'una càtedra universitària fortíssimament arrelada aquí al territori, no?
Sí, en coherència amb la filosofia de les càtedres de la Universitat de Girona, no?, que són antenes de la universitat per promoure la recerca i la divulgació, l'alta divulgació de determinats temes, no? en vinculació amb institucions del territori, en aquest cas del Museu d'Història de la Ciutat de Sant Feliu, on tenim ubicada la càtedra.
Com dèiem, vostè farà aquesta conferència inaugural amb una taula rodona on hi participaran Maximiliano Fuentes, Pau Font i Francesc Montero. Francesc Montero, si no m'equivoco, el president de la Fundació Josep Pla, també, no?
Sí, correcte.
Expliqui'ns, què hi explicarà sobre aquesta grip espanyola, moltes vegades mal anomenada grip espanyola, no? Perquè no va ser una grip que nascés a Espanya.
Correcte, correcte, mal anomenada grip espanyola... doncs sí, a veure, és l'oportunitat d'aquest acte inaugural del cicle Salut i Societat, per això li hem donat forma de taula rodona, de donar a conèixer una investigació dirigida pel professor Maximiliano Fuentes de la Universitat de Girona, en la qual jo també hi he participat i participo, donar l'oportunitat per presentar els primers resultats d'una investigació finançada pel programa d'ajudes i equips d'investigació científica que financia la Fundació BBVA, del banc. Aleshores, és un equip d'investigació internacional, en el qual, d'alguna manera, s'analitza l'impacte de la grip del 18 en diversos països, sobretot països llatinoamericans i països del sud d'Europa, Portugal, Espanya i Itàlia. Bàsicament és un equip internacional i aleshores bé, és un equip que encara estem produint i estem investigant sobre el tema.
Si no m'equivoco, el titular d'aquest esdeveniment és la grip espanyola revisitada a partir de la pandèmia del Covid-19. Això vol dir que la pandèmia actual ens ha fet canviar idees que teníem sobre aquesta grip espanyola?
No, a veure, la pandèmia actual, diguéssim, ha motivat un creixent interès entre els historiadors i altres científics socials per les èpoques de pandèmia, que en història n'hi han hagut unes quantes, evidentment, no? I la grip és una de les més importants que hi ha hagut en el passat recent, no? I per tant, d'alguna manera, aquest projecte d'investigació que els hi he comentat, doncs respon a això, a aquesta conjuntura, aquesta nova conjuntura, que ha motivat un creixent interès pels historiadors per la història de la salut en relació a la societat, en relació a la política, en relació a la cultura, i aleshores això ho veurem els propers anys, aniran sortint moltes investigacions, no només sobre la grip del 18, sinó sobre altres èpoques amb epidèmies.
Clar, per comparar, segons les xifres més o menys actualitzades, però que cada dia van canviant, no? Però la pandèmia del coronavirus ha causat 6 milions i mig de morts, déu-n'hi-do, 6 milions i mig de funcions. La de la pandèmia de la grip del 18 en va deixar 50 milions. Semblava al principi que quedava molt lluny, ara sembla que estem posant el peu al coll a la pandèmia actual, però al cap i a la fi, de 6 milions a 50, vull dir, estem en xifres molt altes en la pandèmia del coronavirus.
Efectivament, estem en xifres altes, però la grip espanyola, diguéssim, les va superar, no? Sí, perquè hi ha una cosa que és evident i que hem de tenir en compte, no? Els contextos històrics són diferents. No és el mateix afrontar la pandèmia del coronavirus amb uns estats del benestar, en el cas d'Europa, no, això no es pot generalitzar per tot el món, en el cas d'Europa, amb uns estats del benestar i amb uns sistemes de salut pública, que en un moment de la grip del 18, que l'estat del benestar era molt, molt, molt incipient. I, per tant, també els recursos per afrontar la pandèmia de la grip, doncs eren molt diferents als actuals, no?
Clar, clar, això ja ho fa del tot incomparable, no? I després també el context històric, que durant la pandèmia de la grip del 18 teníem una guerra mundial terrible, la gran guerra, no? La primera guerra mundial, que ara no existeix, això. També, com va afectar la guerra en la difusió d'aquesta malaltia?
Sí, sí, clar, la guerra va ser un factor, va ser un dels factors que va contribuir per la mobilitat, sobretot dels soldats, no? Doncs l'expansió de la grip. El que passa que precisament d'aquí ve el mal nom de la grip espanyola, perquè com Espanya va ser neutral i no va participar directament en la guerra, aleshores a la premsa espanyola es publicaven moltes dades sobre com anava evolucionant aquesta grip a Espanya, no? En canvi, en els països que estaven en guerra, doncs aquesta qüestió de les xifres creixents de la pandèmia, doncs no es podien publicar per no desmoralitzar la població, eh? I per tant, per raons polítiques, per raons múltiples, eh? I aleshores és per això que la grip va rebre el nom d'espanyola, perquè l'única grip que es podia sortir a la premsa era era l'espanyola. D'aquí li ve el mal nom, però quan la grip va ser mundial, no? I per tant va afectar tots els països, i per tant també es pot parlar d'una grip francesa, d'una grip anglesa o alemanya, no?
Doncs això que dèiem, 7 d'octubre, per tant divendres de la setmana que ve a les 7 de la tarda, aquesta conferència inaugural del curs de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural. Aprofitant que tenim el director d'aquesta càtedra, ens agradaria saber en què més treballen en aquest àmbit.
Sí, no, a veure, el curs que s'inaugura, que de fet ja ha començat també amb alguna prèvia aquestes dues últimes setmanes, treballem en temes múltiples, en la filosofia de la càtedra. És un espai interdisciplinari de reflexió sobre les relacions entre la salut i la societat, en la qual hi participen científics socials, historiadors, antropòlegs, sociòlegs, però també experts en el camp de la medicina, de la farmàcia, de la veterinària. És a dir, és un espai interdisciplinari, no? És un espai interdisciplinari, i en coherència amb aquesta interdisciplinarietat, doncs es fan des de conferències, es fan també, diguéssim, en col·laboració amb les biblioteques de la Vall d'Aro, doncs cada curs, la gent que participa en el club de lectura de la Vall d'Aro, doncs llegeixen un llibre relacionat amb el camp de la salut i la medicina, i després es fa una sessió. Una sessió amb algun expert per comentar un determinat llibre. També hem projectat, arran del tema de la pandèmia, hem participat en el cicle de cinema etnogràfic que hi ha hagut en aquestes darreres setmanes. La setmana passada es projectava una pel·lícula de Jorge Luis Marzo, produïda per Jorge Luis Marzo, sobre un documental sobre la pandèmia, i per tant els temes són múltiples, entre el present i el passat, no? Que aquesta és una mica la filosofia de la càtedra.
I quina és la importància en el territori, l'arrelament que dèiem, no? Aquesta presència de la càtedra aquí en aquest cas a la Vall d'Aro.
Bé, doncs, importàncies múltiples, no? Importàncies múltiples perquè la càtedra, que col·labora estretament amb la direcció del Museu d'Història de Sant Feliu, també vol col·laborar amb salvar i difondre i investigar el patrimoni en relació a la salut. És a dir, l'espai del metge rural és el que motiva l'origen d'aquesta càtedra. És la donació del fill del doctor Martí Casals, que porta el nom de la càtedra, de l'instrumental, la biblioteca, el patrimoni, diguéssim, mèdic, diguéssim, d'un metge que va ser notable i important a Sant Feliu i al conjunt de la Vall d'Aro, no? I per tant, la càtedra, la prova d'aquest arrelant és que ja hem rebut donacions i llegats d'altres metges, d'altres professionals, no? I per tant comença a ser una fita i comença a ser una referència en el camp de la història de la salut i del patrimoni de la salut, especialment vinculada, no únicament, però especialment vinculada al món rural.
Doncs hem parlat aquí al Supermatí del Baix Empordà amb Joaquim Maria Puigbert i Solà, doctor en Història Contemporània, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Girona i director de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural. Gràcies per passar pel Supermatí.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
I recordem aquest esdeveniment, 7 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, la grip espanyola de 1918. Que tingui bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Hem de continuar explicant notícies, marxem cap al Ter, perquè el grup de defensa del Ter lamenta que només hagin prosperat dues denúncies de les 220 que han presentat en els últims anys. Mariona Fernández.
Aquest dimecres el grup de defensa del Ter ha presentat un mapa interactiu on es detallen les 220 denúncies que han realitzat i separades per tipologies. 80 fan referència als rius i rieres, 38 als purins i granges i finalment 46 altres tipologies.
Denúncies rellevants pel manteniment i per la supervivència de la fauna i la flora del Ter, importantíssima i amenaçada en molts casos, i que es poden fer, de fet, de manera pública, diguem-ne, perquè cadascú de nosaltres, si veiem algun element, que alguna agressió al medi natural en tot l'entorn del riu Ter, podem fer aquestes demandes al grup de defensa del Ter perquè vehiculin les denúncies, no, Mariona?
L'associació demana a la ciutadania en general que segueixin avisant-los de totes les agressions al medi natural, ja siguin de contaminació, al territori o perjudicials per la salut de les persones. Remarquen que és una comarca amb més d'un milió de porcs i per tant és important denunciar el més ràpid possible per evitar la contaminació. El grup també demana a l'administració un canvi de normativa respecte a les sancions, ja que surt més a compte pagar la multa que no contaminar.
El cap de setmana passat va començar la iniciativa del grup de Natura Externa anomenada Globs de Ciència, amb la xerrada Animals Llefiscosos i on trobar-los. Ahir conversàvem amb el seu president, Jaume Ramot, perquè ens expliqués l'objectiu d'aquesta iniciativa i també l'actualitat d'aquest grup de Natura Externa, que també, juntament, doncs, per exemple, amb el grup de defensa del Ter, és una de les entitats de casa nostra que es dediquen a defensar i a mantenir la biodiversitat.
El president del grup Natura Externa explica que el seu propòsit és apropar la ciència a la gent del carrer d'una manera més relaxada perquè el coneixement científic no sigui una cosa feixuga i pesada. També hi ha l'objectiu de generar consciència i atraure gent mainada i jovent que sap i també aquella gent que no té coneixement dels amfibis. I per això han creat aquests cicles de cafès al parc dels estanys de Platja d'Aro per fer una activitat més íntima on es pugui menjar mentre s'escolta una xerrada ben a prop de la natura. El president ens ha detallat com va anar aquesta primera xerrada anomenada Animals Llefiscosos i on trobar-los.
El que tenim és un espai bonic per fer-ho. Tenim el ponent, llavors el que vam fer és donar-li en aquelles cúpules un ambient una mica així de cafè, de tauletes amb la seva espelma, amb una mica de pica-pica, i doncs, clar, l'espai es va omplir, vam tenir un ple total, inclús amb llista d'espera.
Quines són les properes activitats del Glob de Ciència?
Després de l'èxit del primer Glob de Ciència, el president del grup ens ha afirmat que seguirà amb aquesta iniciativa i es farà un divendres de cada mes fins al final de l'any. També ens ha comentat la següent proposta a càrrec d'un equip de la Universitat de Girona que representaran el seu projecte pioner sobre el corb marí emplomallat.
I aquesta gent el que ha fet fer un estudi per evitar els atrapaments o les captures accidentals en arts de pesca. És a dir, que els ocells es veuen afectats per les captures dels pescadors artesanals, amb palangres, amb xarxes, que queden emmallats. Evidentment, és un problema que els pescadors no són capaços de resoldre i que tampoc accepten, i s'ha generat una sinergia de col·laboració entre científics i pescadors per evitar aquestes captures.
El grup encara s'ha tancat les últimes xerrades dels propers cicles de l'any i, degut a això, Ramot no ens ha pogut donar més detalls. D'altra banda, sí que el president ens ha avançat les activitats previstes durant el matí de diumenge 2 d'octubre, Dia dels Ocells.
Per exemple, tenim una exposició de fustes llenyoses, és a dir, uns senyors que s'han dedicat en els últims 20 anys a fer una exposició de talls de fusta amb les seves vetes, amb les seves característiques, amb uns centenars de peces que queden exposades dins les cúpules. Hi ha taules informatives d'un munt de projectes científics relacionats amb els ocells. Tallers per la mainada, una jornada d'anellament científic on la gent pot veure com capturem els ocells, com es marquen, per què serveix el marcatge dels ocells, quines dades obtenim i com aquestes dades acaben afavorint la seva conservació. Vindran els agents rurals de la Generalitat de Catalunya a fer un alliberament de fauna en directe, d'ocells que s'han recuperat del centre de fauna dels Aiguamolls, la policia local de Medi Natural.
Tornem a Palafrugell per explicar que el grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament assegura que continua treballant igual tot i la marxa de Josep Salvatella del partit. Ho explicava ahir a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell el regidor Marc Heras. Ferran Castelló.
Marc Heras és el nou portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Palafrugell després que Josep Salvatella deixés el partit. Heras fa un balanç positiu dels gairebé 4 anys de mandat a l'equip de govern format conjuntament amb Esquerra Republicana i Som Gent del Poble. Afirma que la marxa de Salvatella del partit no ha suposat cap dificultat a l'hora de seguir treballant plegats, amb el que fou el portaveu i candidat a les passades eleccions i que continua com a regidor. Remarca que la relació que mantenen és la mateixa que al principi de la legislatura.
I a nivell nostre, diguéssim, continuem treballant una miqueta colze a colze, amb total cordialitat i confiança l'un amb l'altre. Per tant, en aquest sentit, no ha canviat gaire la relació que tenia amb ell des del 19 fins ara.
Cal recordar que Junts per Catalunya Palafrugell presentarà una llista i un projecte nou a les pròximes eleccions municipals, separant-se de l'actual representació al consistori. Heras afirma que té una relació cordial amb l'equip de la nova etapa liderada per David Martín, tot i que remarca que no ha participat en el nou projecte.
Projecte nou que presentarà l'alcaldable en David Martín, en aquí no hi ha participat. I des del moment que se'n va excloure del comitè local oficiosament, jo he deixat de participar activament en el nou projecte de Junts per Catalunya per Palafrugell.
Per altra banda, com a regidor de Medi Ambient, Museu del Suro, en Ràdio Municipal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació i del GIS, destaca algunes de les accions dutes a terme. En l'àmbit del Medi Ambient apunta que s'ha treballat per tal que totes les polítiques tinguin el menor impacte possible. Alguns dels projectes que estan en marxa són la lluita contra les espècies invasores o poder avançar el parc agroforestal a la plana de l'Aubi, conjuntament amb el regidor Alfons Rius.
Sobretot amb el context actual d'emergència climàtica, que ens cal fer un replantejament de totes les polítiques que es desenvolupen des de totes les àrees, perquè l'impacte que es té acaba siguent en totes les persones i acaba també generant un millor benestar per a la nostra ciutadania.
Per acabar, Heras fa una valoració positiva de la seva experiència en la política municipal i s'hi està plantejant el seu futur. No destaca poder repetir un segon mandat, però no a Junts per Catalunya.
L'estic valorant positivament en el sentit de que m'agradaria poder repetir un segon mandat.
Gràcies, Ferran Castelló. Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat acreditades al programa de destinació turística intel·ligent després de ser avaluades amb la metodologia de la Societat Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, la SEGITUR. Quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí, ens ho explica en Sergi Villena.
El model DTI es basa en 5 eixos i més de 200 requisits. Els eixos són governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat. Dels 5 eixos analitzats, l'accessibilitat és on Torroella de Montgrí i l'Estartit han obtingut els millors resultats, especialment en l'àmbit de la gestió i la implantació d'aquesta qüestió a la destinació. El municipi compta amb transport i informació accessibles i incentiva l'accessibilitat entre el sector turístic. Al costat de l'accessibilitat, un altre eix on Torroella i l'Estartit destaquen és el de la tecnologia amb infraestructures i connectivitat aplicades a la governança i gestió intel·ligent de la destinació. La sostenibilitat és el tercer dels àmbits on Torroella i l'Estartit han assolit una millor puntuació gràcies a l'esforç fet per conservar i recuperar el medi ambient, conservar el patrimoni, impulsar l'economia circular i gestionar la sostenibilitat turística.
I més enllà d'avaluar 200 requisits en 5 eixos, l'entrada al DTI suposa l'adopció d'un full de ruta amb un seguit de recomanacions.
Per tal de ser considerada una destinació turística intel·ligent, Torroella de Montgrí i l'Estartit han de monitorar l'activitat turística per aconseguir un coneixement més gran de la demanda, impulsar la senyalització intel·ligent, posar en marxa un pla de mobilitat urbana o crear un òrgan de gestió de l'accessibilitat. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, s'ha felicitat per l'adhesió a la xarxa DTI, tot indicant que situa la població dins el gruix de les destinacions turístiques més innovadores i que cal seguir treballant per atraure noves oportunitats i complir les expectatives que generen les noves tendències, tant a nivell de promoció com de captació de nous mercats.
Gràcies, Sergi Villena. No marxis gaire lluny, perquè de seguida ens explicaràs com els hospitals gironins estan gestionant les baixes laborals automàtiques per ingrés, que ja ho han començat a fer, i encara més important, també parlarem de com demanar les ajudes pels joves al lloguer. Però abans de tot això... Continuem en directe al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, a Ràdio Bisbal, ara parlant de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Com va?
Doncs molt bé, molt bé.
Com cada, normalment dimecres, avui és dijous, parlem de tecnologia amb aquestes notícies que ens interessen i que ens afecten al nostre dia a dia. I la primera d'elles és que Movistar, Orange i Vodafone s'han unit a 13 operadors europeus. Al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, a Ràdio Bisbal, ara parlant de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Com va?
Doncs molt bé, molt bé.
Com cada, normalment dimecres, avui és dijous, parlem de tecnologia amb diverses notícies que ens interessen i que ens afecten al nostre dia a dia. I la primera d'elles és que Movistar, Orange i Vodafone s'han unit a 13 operadors europeus. Explica'ns, per què això?
Doncs mira, ja fa temps que estan discutint aquests temes, però les operadores cada vegada reclamen que ells són els que estan fent l'inversió perquè la gent es pugui connectar a internet, no? I reclamen a les grans empreses que proveeixen de serveis que paguin també, que els ajudin a fer l'inversió.
Quines són les grans empreses? És a dir, que aquí com a Espanya, com a grans proveïdors, tindríem Vodafone, Orange i Movistar, són aquests?
Sí, aquests serien els principals, sí.
I quines són les altres, les empreses a qui demanen que paguin?
Això són els operadors, i a qui demanen que pagui és el Big Tech, que es diuen. I qui són el Big Tech? Doncs són Netflix, els proveïdors de contingut, els que injecten coses a la xarxa.
O sigui, els que sense aquestes grans operadores no podrien viure.
Exacte.
No? Aquest és l'argument que deu servir.
YouTube, per exemple, Google, HBO, totes les plataformes que paguem o que consumim els seus continguts, les xarxes socials també, Instagram, Facebook, d'on surt el tràfic d'internet, diguéssim, uh-huh. El tràfic que consumim, el que reclamen els operadors és que
els ajudin a pagar el desplegament de fibra, per exemple, o de wifi.
Correcte.
O que sigui.
Sí, és això.
Clar, estan fent una inversió. I això què implica aquesta unió de les empreses europees?
Bueno, intenten fer força perquè les empreses que proveeixen contingut doncs els ajudin a fer aquestes inversions. Però què estan dient les empreses del Big Tech, que es diu? Doncs diuen que ells ja aporten el suficient per connectar-se als punts neutres i a connectar-se en els punts perquè aquesta inversió ja quedi sufragada, diguéssim. Però, bueno, la realitat és que, clar, les operadores, com que ara han pujat els preus de la llum, han pujat el preu de tot, doncs reclamen diners.
Clar. I això, que ho han de fer davant les... vull dir, s'uneixen els operadors europeus i suposo que han d'anar a les institucions europees, no?, a reclamar-ho.
Sí, la idea és portar-ho a la comissió, a algun lloc europeu, per...
Bueno, clar, la Comissió Europea en temes de tecnologia està entrant molt, perquè després últimament coneixíem el tema de les sancions a Facebook... Era a Google, no?, per temes de competència, vull dir que té molt de poder la Comissió Europea en tots aquests temes, no?
Sí, això és el que intenten, no?, fer una proposta conjunta i portar-ho a la Comissió Europea perquè els ajudi.
Clar, que això pot implicar després que ens pugin el preu de Netflix, d'HBO, tot això,
podria
no?, si hem
ser.
De pagar.
Tot podria ser.
Molt bé. Què més? Què més tenim?
Què més tenim? Doncs TikTok.
TikTok. El Regne Unit podria multar TikTok amb 13 milions, imagino, 30 milions, imagino, de lliures per no protegir les dades de menors.
Doncs sí, ja és una cosa que ve de lluny perquè sembla que ha vulnerat la llei britànica de protecció de dades per recollir informació sobre usuaris menors d'edat. Recordem que totes les xarxes socials, en teoria, no haurien de participar-hi els menors a no ser que tinguin l'autorització expressa dels pares. I això seria el tema, perquè tots els menors de 13 anys almenys han de tenir un consentiment explícit dels pares. I això TikTok sembla que no ho està complint per res. I aquesta és la cosa, no? És
clar, si han recol·lectat de manera il·legal les dades de menors al Regne Unit, res ens fa pensar que no ho facin aquí a Espanya, no? Per dir alguna cosa.
No, el que passa que encara no ha saltat l'alarma, no? Diguéssim, però... Tot fa pensar que acabarà passant.
Clar, el que passa és que és una mica il·lus pensar que els menors no entren a TikTok, perquè si algú entra a TikTok són els menors, no? Sí. Si alguna cosa fan els menors ara mateix és entrar a TikTok.
Sí, sí, és així. És així. S'enfronten a una multa de 17,5 milions de lliures. Vull dir que... Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Bueno, a veure, clar, tot això...
És l'equivalent al 4% de la seva facturació anual, global.
A tot arreu, a tot el...
Sí.
O sigui, quin percentatge has dit?
Un 4%.
Un 4%, mira, un 4% fora. Home, jo crec que si anuncien això vol dir que no deuen tenir cap dubte que això ha passat, no?
Sí.
I ara han de decidir, aviam, quines sancions hi posen, o què?
Exacte, sí. Ara s'ha de decidir, aviam, què passa. Però vaja, tot a pensar que, que s'ha recollit... Bueno, no sé, quan et registres de TikTok... No és molt complicat saltar-se la cosa de la protecció de... Hola, tinc 18 anys, endavant.
Clar. No, i a més, una aplicació com TikTok, que si alguna cosa fa és recollida sobre tu, sobre el que t'interessa, sobre els vídeos que vols vols veure, no? Perquè si no, si TikTok és interessant és perquè et mostra coses que a tu t'interessen i que a tu t'entretenen.
Correcte, no? Cada vegada que tu mires una cosa, t'està observant la càmera, t'està veient, està veient la teva reacció, sap quant de temps tardes en veure aquella cosa, sap si allò t'ha agradat o no, i el següent vídeo, la següent imatge que et mostra, precisament és d'acord amb els patrons que tu vas generant. Vull dir, mitja hora d'estar al TikTok afina l'algoritme, els teus gustos, el que t'agrada, el que no...
Això em fa pensar un reportatge que vaig llegir fa molt de temps, que potser es podria repetir ara, però amb TikTok. Era un reportatge d'un... No sé, era un diari britànic, crec, o del Regne Unit, que d'un senyor que li anava fent... El reporter, el periodista, l'especialista en tecnologia, anava fent m'agrada a totes les publicacions de Facebook que veia. Uh-huh. A totes. Per veure què feia Facebook, no? Sí. I arribava un moment que es tornava boig.
Clar.
Facebook et començava a ensenyar... Bueno, no sé. Llavors estaria bé poder anar fent el mateix, no? A TikTok tot el que vegis anar-li donant like.
Clar, al Facebook només anar-li donant like, però el TikTok té un temps d'interacció quan passes, quan tal, i et mira la càmera, perquè de fet et demana permisos per accedir a la teva càmera. En algun moment, estic segur, vull dir, no ho sé, però els permisos els té... que et mira la cara i sap perfectament si allò t'està agradant, si allò no t'està agradant, i no només. No el podries enganyar tan fàcil. Ja és una cosa més sofisticada que el Facebook, segur.
Clar.
Perquè els permisos de la càmera els té i ja et dic, en el meu mòbil m'avisa que s'activen de tant en tant. Què fa amb allò? No ho sé ben bé. Però segur, estic segur, que capta la meva cara i sap perfectament si allò m'està agradant, si allò m'està agradant. Vull dir que ja no el podries enganyar tan fàcilment, crec jo, que donar-li like a tot.
Tornem a allò de la secció de la por, que és aquesta secció, no?
Sí, sí.
Bueno, doncs alegrem-nos una mica, alegrem la vida, fem cultura, fem el que sigui, perquè això potser té més relació amb la secció de cinema que vam fer ahir, però sí. Bé, també és tecnologia perquè es pot aconseguir a través d'internet. I és que ja es poden aconseguir els passis per la Festa del Cinema 2022, que és la setmana que ve, si no m'equivoco, no?
Sí, els passis són a 3,5 euros i s'ha d'aconseguir a través d'accedint a la web fiestadelcine.com. Els dies que es pot veure cine amb un preu reduït, són el dia 3, 4, 5 i 6 d'octubre.
Fes una cosa, entra aquí per sí. veure quines... Això és dilluns, dimarts i dimecres a la setmana sí. que ve, no? Fes sí. una cosa, entra per veure quines, quins, si els Ocines d'aquí i també l'Arinco hi estan acreditats i s'hi pot accedir. Això ho hauríem de mirar per aquí, però vaja, si no... Mira, sala de galeries, aquí sí. dalt. Busca per... A veure, el PDF.
Uf, espera, sortir, sí. clar, sortirà amb el PDF de tot Espanya.
Ves, un control F, busca Palamós. No, Palamós no en
Palamós
surt.
No en surt.
I Platja d'Aro? Sí, Platja d'Aro sí.
Platja d'Aro sí, Val, per tant... i Girona, és el que més...
Ah, perquè és que, si no m'equivoco, l'Arinco em sembla que no obria... els dilluns, dimarts i dimecres. Crec que anava directament els dijous, per això no hi participen. Bueno,
doncs el que tenim més a prop és Platja d'Aro i Girona.
Platja d'Aro
no?
i Girona, molt bé. Doncs ja sabeu, si recordem la web?
Recordem la web, fiestadelcine.com, i res, és fàcil. Si ja t'hi has registrat, doncs és un acreditat allà i recordes les teves dades i cap endavant. Pots demanar fins a màxim 10 entrades... i res, 3 hores i mig i cap al cine.
Perfecte, doncs mira, la tecnologia també té coses maques com aquesta sí. de la festa del cinema. Martí Sagué, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Cinc minuts i seran les 9. Coses que també es poden demanar per internet. Doncs els ajuts pel pagament del lloguer per persones joves, que ja s'han obert i ja es poden demanar. L'ajut s'atorga per les mensualitats de l'any 2022. No es poden cobrar altres ajuts, tant públics com privats, amb les mateixes mensualitats i finalitats. Maria Alsina.
L'import màxim és de 250 euros mensuals en funció dels ingressos i l'esforç econòmic que suposa el pagament del lloguer. Si en un habitatge hi ha més d'una persona que el demana, la suma de tots els ajuts no pot superar l'import del lloguer. El pagament es domiciliarà en una entitat financera i l'ajut s'atorga per les mensualitats corresponents a l'any 2022. No es poden cobrar altres ajuts tant públics com privats amb les mateixes mensualitats i finalitats. El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 28 de setembre a les 9 i finalitza el dia 7 d'octubre a les 3 de la tarda. I la seva tramitació és electrònica.
I els hospitals gironins ja comencen a gestionar les baixes laborals automàtiques per ingrés. La Regió Sanitària de Girona ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals, les IT, per ingrés des del mateix hospital. El tràmit s'havia de fer fins ara als centres d'atenció primària. Sergi.
Actualment hi ha 4 centres preparats informàticament per tramitar-les, que són l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salt i l'Institut Català d'Oncologia, ubicat al Trueta. La setmana vinent preveuen que els hospitals de Calella i Blanes també tinguin a punt els sistemes d'informació per incorporar la gestió de les baixes i que al llarg del mes d'octubre s'hi sumin Figueres, Palamós i Campdevànol.
La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l'atenció primària per gestions d'aquest tipus i també millorar l'experiència del pacient i del seu entorn, no?
La baixa per IT la genera el mateix hospital en el moment de l'ingrés a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies, comptant des del primer dia que va faltar la feina, el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica que té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de l'app de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s'han de tramitar ja des de l'atenció primària. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l'atenció primària segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.
Gràcies, Sergi Villena. Fins aquí aquest supermatí. Abans farem un últim repàs a la previsió del temps. Molt important avui. Marc Vilà.
Avui la jornada es presenta gris i plujosa. Tindrem un dia molt inestable, un dijous de cel cobert, amb pluja que serà protagonista a qualsevol hora. Serà pluja general a la nostra comarca i que pot venir acompanyada amb forta intensitat i tempestes. Amb un dia que serà plujós i sense insolació, el dia quedarà amb temperatures de tardor freda, sobretot pel que fa a temperatura màxima, que amb prou feines podrà pujar més dels 19 graus.
Per tant, si es compleixen les previsions que hi ha sobre la taula a partir d'ara, aprofiteu aquestes hores que podrem gaudir allò de potser ara fa... Potser aquí al Palafrugell potser s'escapa algun raig de sol en algun moment, però que sapigueu que plourà. La previsió és que plogui ara mateix. Doncs, segons el radar, no està plovent en cap punt de la comarca, sí que hi tenim una pertorbació important al mar, a la zona de Lloret i també a la zona de l'Alt Empordà, però està situada al mar. Veurem com avança. En un dia també en què estarem molt pendents de què passa a Barcelona amb la política, què està passant a nivell general, explicant sobretot i molt pendents del futur del govern de la Generalitat i la presència de Junts per Catalunya en aquest govern de la Generalitat. Ho anirem, s'haurà d'anar seguint a través d'altres mitjans, perquè realment serà un dia intens a nivell informatiu aquí a Catalunya i veurem si acaba amb el govern de la Generalitat trencat. Tot això serà explicat per moltíssima gent. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí en un nou supermatí a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal.